Les dues en punt. Comença l'Hotel Suís. Bona tarda.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Per l'esport sabadellenc, l'últim cap de setmana, el Natació Sabadell de waterpolo femení ha aconseguit la 15a Copa de la Reina de waterpolo de l'entitat. L'equip de David Palma va haver de patir, va haver de suar per endur-se la final remuntant contra el Sant Andreu. Un triomf que contrasta amb la derrota encaixada pel centre d'esports ahir a Ontinyent, sobretot per la imatge transmesa pels arlequinats al Clariano. Ara els de Quico Ramírez miren cap a baix, ja que la zona de descens és a només 4 punts, i això que el Sabadell es va avançar en el marcador amb un gol de Pol Ballesteros. Però després, especialment amb el marcador en contra, es va quedar sense resposta, estèril en atac, fràgil en defensa, cometent un altre cop errades del passat i convertint-se una altra vegada en la pitjor defensa de la Lliga. Amb el que es va veure ahir al Clariano, impossible aspirar a cap cota més ambiciosa que no sigui la de no complicar-se la vida i gràcies. I com dèiem ahir, Quico Ramírez, per cert, amb un discurs realista i autocrític, ara l'escoltem, quan l'accident es repeteix per segona setmana consecutiva fora de casa, deixa de ser un accident i toca mirar-se una mica al melic.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Al control de sol, Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
La ressaca de la dolorosa derrota d'ahir al Clariano ens ocuparà els primers minuts. Tindrem també waterpolo de qualitat de nivell amb la final de la Copa de la Reina, snowboard amb el quart lloc de Caral Castellet al Mundial, el triomf agònic de l'Oar Gràcia amb un Dani Peiró estel·lar contra les Plugues, o el Cara i Creu pel Sabadell Nord i el Mercantil, entre altres coses.
I fora de l'hotel?
El Barcelona empata sense gols a Sant Mamés gràcies a una gran actuació de Ter Stegen i veu com el Madrid, que ja és segon classificat a primera divisió, se li acosta a la classificació. La distància entre blaugranes i blancs és de 6 punts, ja que l'equip de Solari es va endur al derbi contra l'Atlético dissabte per 1-3. Pablo Piatti es perd el que resta de temporada. L'atacant de l'Espanyol es va lesionar dissabte contra el Rayo i haurà de passar pel quiròfan, ja que té trencat el lligament creuat anterior i un esquinç de grau 1 al lateral intern. Els pericos, per cert, s'han distanciat del perill amb aquest triomf in extremis 2-1 amb un gol sobre la botzina de Darder. El Girona, en canvi, suma 10 jornades sense guanyar, va caure 0-2 contra el Cué, el Huesca, i té el descens a només un punt. El Divina Seguro Joventut s'imposa el Tecniconta Zaragoza 88-73 i arriba així en forma amb bona dinàmica a la Copa del Rei. Marco Todorovic va ser el gran destacat de la nit amb 19 punts i 9 rebots. Els badalonins porten 3 victòries en 4 partits i ja acumulen 12 victòries a la Lliga Endesa. I el Freiking Granollers no va poder plantar cara ahir a l'històric Kiel. Els alemanys van imposar-se per 22-33 a l'Olímpic en el primer partit de la fase de grups de la Copa EHF d'handbol.
I a les xarxes socials.
Un tuit de l'ex de l'Astralpool femení Jennifer Pareja amb foto inclosa amb Laura Esther i la protagonista avui a l'Hotel Suís, Mati Ortiz. El text de l'Olotina és el següent. Les meves campiones favorites, gràcies per donar-me tant amb una abraçada. M'encanta veure-us jugar i us estimo. Campiones de la Copa de la Reina, gran final, felicitats Sabadell, gran partit Sant Andreu, escrivia a Twitter Jennifer Pareja.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exdavanters del Sabadell que van passar sense pena ni glòria per la nova Creu Alta, Ian González i Juanto Ortuño.
L'enquesta.
Acabem preguntant-vos una pregunta realment difícil. Després d'un partit com el d'ahir, qui va ser per vosaltres el millor del Sabadell en el 3-1 encaixat ahir a Ontinyent? Voteu a Twitter, com sempre, amb l'etiqueta MVP946.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Todo lo que la semana pasada estuvimos muy bien, pues esta semana, por unas circunstancias o la otra, se ha tenido que cambiar el dibujo y el equipo no ha estado bien. Creo que nos hemos puesto por delante del marcador, que es muy difícil en esta categoría, fuera de casa. Bien, el equipo ha empezado bien con balón, pero no hemos sabido defender saques de banda, no hemos sabido defender centros laterales. Bueno, el penalti es cómico, el gol que me marcan de un centro lateral también, rematan solo. El tercero también que remata una falta lateral, un centro. Yo creo que no hemos sabido gestionar ese marcador y sin balón hemos estado bien. En el fútbol no es saques bien o vayas bien de cabeza, es que sepas estar en el sitio, sepas la toma de decisiones. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Hemos fallado ahí. primera parte el equipo ha estado bien, pero ya te digo, cuando te meten un centro lateral y eres incapaz de despejarlo, pues poco cosa se puede hacer. Hemos tenido un final de semana difícil con jugadores que no han podido estar disponibles el último día y bueno, y al final hemos tirado con, en principio con, bueno, con, pensando que era lo mejor para el equipo, pero ya te digo, ahí hemos fallado mucho, sobre todo en los balones laterales, que es donde ellos han estado muy bien y nosotros en ese sentido no. Lo ve cualquiera, el equipo no tiene que encajar goles o tantos goles, porque es difícil hacer un gol fuera de casa. Hemos salido dos desplazamientos, hemos puesto los dos por delante del marcador y nos han remontado muy fácil. Pues eso, hay que tocar esa tecla del por qué. Contábamos que el día del Barça era un accidente, pues ahora a lo mejor no es un accidente, a lo mejor nos tenemos que mirar la barriguita e intentar hacer autocrítica, porque bueno, cuando ocurren dos cosas en dos partidos en muy poco tiempo, pues bueno, algo tenemos que intentar corregir, ¿no? A conseguir el primer objetivo, que es la permanencia, salir de allá, y para luego poder pensar en algo mejor, ¿no? No queda otra. Yo creo que hay que ser realista en este momento.
Sis minuts i mig per sobre de les dues, crida a ser realistes de Quico Ramírez, de l'entrenador del Centre d'Esport Sabadell, ahir en la seva versió més autocrítica, repassant gairebé al detall el per què el Sabadell va naufragar de la manera que ho va fer el Clariano, i això que podria ser un joc de paraules perquè és el nom del riu, però la veritat és que ahir a Ontinyent el Sabadell no va estar a l'alçada de les circumstàncies i d'aquí aquest 3-1 contra un rival de la zona de descens com era el conjunt valencià, l'equip de Vicente Parras. Sergi Garcés, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Mira que és difícil fer el repàs, una mica de memòria de com va anar el partit, i que no t'entri aquell mal cos, perquè el Sabadell ahir, és que traient els primers minuts, és que no va tenir reacció.
Sí, el pitjor és que venim de fa 15 dies gairebé calcant una miqueta els símptomes. I fins i tot jo diria que ahir es van empitjorar les sensacions que les del mini estadi, encara que el marcador no fos tan avoltat, encara que no fos un Sabadell doncs molt, molt, molt diferent, però sí que hi ha matisos que fan que el partit d'ahir encara agreugés una miqueta el que vam veure. Com deia fins i tot Quico Ramírez ara, com el sentíem parlar ahir en roda de premsa, perquè la primera pot ser un accident, perquè la primera pot atropellar, per dir-ho de manera suau, un rival amb la qualitat que té el filial del Futbol Club Barcelona. Però és que ahir, si busques els matisos, ni el rival tenia la qualitat que té aquest filial del Barça, els seus jugadors, amb tot el respecte del món, ni tampoc la teva aportació al partit va ser la que vas tenir al mini. Al mini, ara recordo, tiro a memòria, fa 15 dies dèiem, ho vas intentar, però cada cop que ho intentaves rebies un cop. L'equip intentava refer-se, intentava sortir, intentava, per què no, donar la cara davant aquest Barça B, i cada cop que ho provava rebia un mastegot en contra. Ahir el problema de tot plegat és que després del gol inicial, i és a dir, després de l'empat 5 minuts més tard amb el gol de Soler, el Sabadell, no diré que va desaparèixer del camp, però sí que va trigar moltíssim, molt més del desitjable i esperable, a entrar un altre cop. De fet, gairebé ens hauríem de remuntar el 3-1 per tornar a veure, no sé si per mèrit del Sabadell o desmèrit de l'Ontinyent, que l'equip va tornar a tenir una miqueta de presència, però miqueta, molt justeta, per dir que no vam estar absents completament del Clariano.
Parlarem de l'11, parlarem també de les declaracions d'Arturo, de la referència ahir en atac del Centre d'Esport Sabadell. Tindrem temps per valorar una miqueta la classificació, però abans, ja que com sempre hem començat amb les paraules de l'entrenador, què et va semblar el discurs de Quico Ramírez després d'aquesta nova patacada? Jo el vaig trobar realment més autocrític que el camp del Barça B, al miniestadi, i amb un discurs molt a la seva manera, molt amb aquest estil, aquest tarannà de tenir mà esquerra, de saber empatitzar amb el jugador, etc. Però ahir repartint a més d'un,
Sí, i a més, allò que es diu, d'entrenadors n'hi ha molt tipus, molts. I cadascú, com gairebé com persones, cadascú té el seu estil a l'hora d'entomar una derrota. Però si haguéssim de fer dos grans grups, amb tota la injustícia del món, perquè sempre hi ha molts detallets que els fan diferent, hi ha aquell entrenador que sempre s'agafa a petits detalls que poden ser determinants, que si allò, això, que si hagués passat, si no hagués passat, si en el minut 18...
Que existien, ahir.
No,
perquè, per exemple, si dius, si arribo a administrar millor els minuts després del 0-1, segurament el guió canvia.
Això
i és
dic,
tot
mira,
cert.
Ara em ve a la ment. qualsevol altre entrenador s'hagués agafat a la jugada del penal, segurament, per fer molta més, molt més èmfasi, per dir-ho així, en el seu discurs. Una jugada que no s'acaba de veure del tot clar, encara que en directe ho va semblar, després per les imatges es veu una cosa estranya, fora de lo habitual, però que tampoc s'entén ben bé què és el que comet Roberto, fins al punt que és l'assistent el que acaba marcant el penal, bé, el que tu vulguis. I ahir Quico Ramírez va fugir de tota aquesta possible argumentació que haguéssim trobat en qualsevol altre moment o en qualsevol altre entrenador o d'altres entrenadors, i en canvi es va agafar, com dius, a ser molt realista en els errors que va cometre l'equip, i sense donar noms, sense haver de necessitar donar noms ni tampoc justificar-se en absències, però també sense oblidar aquests capítols, va deixar molt clar que, clar, tu no pots anar pel món a qualsevol categoria, però a segona B, en definitiva, tu no pots anar pel món, doncs, regalant o facilitant tant la feina als rivals, perquè al final passa el que et passa, que l'Ontinyent, que tenia uns números molt justets, per no dir pobres, ofensivament parlant, va acabar fent 3, i al final, amb la tonteria, tu tornes a ser, ara tiro de memòria, 35 gols en contra. És que, clar, 35 gols en contra en 24 jornades és una absoluta brutalitat.
Recordes la predicció de Toni Saligrat?
Sí,
de...
no, sí.
Va arribar...
Seria allí... just, ara també
no,
defensa...
No li carrego la motxilla de gols, eh? No, però... no.
Jo continuo pensant que no ho hagués aconseguit l'equip ni amb Toni Saligrat a la banqueta. És a dir, el seu pronòstic, de fet, el propi Toni Saligrat va fer... En unes setmanes va passar de dir això ho aconseguirem a... Bé, i si no ho aconseguim...
Ja signo guanyar, però gols en contra.
Sí, serà, sí, perquè sí, l'equip haurà marcat molts més gols.
Recordem que la predicció era que acabaria la Lliga al Sabadell amb menys de 38 gols en contra, amb una mitjana inferior a un per partit. Però vaja, el que diem, seria injust, i 8 d'ells és amb Quico Ramírez.
Evidentment, jo crec que amb Toni Saligrat s'haguessin superat els 30 gols en contra, 38 gols en contra, i el que està clar, claríssim, és que se superaran aquests 38 gols en contra. Tant de bo que no, però seria una absoluta utopia pensar que en les jornades que li queden al Sabadell per endavant, amb tots els partits que encara ha de jugar, i insisteixo, amb la fragilitat que demostra aquest equip defensivament parlant, des del primer fins a l'últim, alguns amb més o menys responsabilitat, això és evident, és impossible pensar que aquest equip no superarà de llarg, diria, els 38 gols en contra aquesta temporada.
Ahir va fer diferents reflexions Quico Ramírez, l'entrenador del Sabadell, per exemple, en roda de premsa comentava que és molt més difícil rematar entre els tres pals i que vagi dins i fer gol que no pas rebutjar una pilota quan hi ha una centrada lateral, i que en canvi ahir semblava que era al revés, que el Sabadell tenia grans dificultats per intentar rebutjar el perill, i que en canvi l'Ontinyent, amb molt poca cosa, jugadors lliures de marca, rematades clares, i al final 3 gols, 2 dels quals de cap, més enllà del de penal, que també donaria per fer un programa a part, l'acció del penal tota sencera, que va suposar l'1-1. També, per exemple, li comentàvem el tema de fer un 11 potser més físic, ara et pregunto també per l'alineació, segurament molt marcat per totes les absències que tenia, però al capdavall un 11 amb gent que va bé per dalt, amb la planta que té Adri Cuevas, amb Àngel Martínez, amb els dos centrals que eren Nico del Monte, un jugador amb un perfil molt físic, i Fernando Pajarero, més d'un 90, i ell després responia a aquest argument dient: sí, però si no estàs ben col·locat al camp, de res serveix que en una pilota que va amunt tu vagis bé de cap si després no estàs on toca. Per tant, aquest punt d'autocrítica, i fins i tot a l'hora de reconèixer que el que toca corregir de manera urgent, perquè això ja no ha estat un accident, és el tema de la sagnia, de l'hemorràgia de gols en contra. I tot com diem, en un 11... molt marcat també per les absències, perquè jo crec, intueixo, i el Nas em diu, que l'11 que treu ahir Quico Ramírez no és el que tenia pensat entre setmana.
No, gens ni mica. De fet, fins on podíem haver intuït un possible 11, està clar que no era aquest. No variava tampoc en accés, però sí crec que en dos moviments de peces, que allò que es diu amb efecte dominó, acaben portant a una conseqüència o a un resultat final. M'explico molt ràpidament. Sabent la baixa de Migue, com la coneix l'equip, o com la coneix el tècnic, a mitjans de setmana, i de Felipe, totes dues es coneixen a l'entrenament del dimecres aproximadament, per tant, aquestes dues ja eren claríssimes, hi ha una circumstància que et marca moltíssim, que és que Mariano Konig, que havia de ser titular segurament ahir, i tot ho posaré en un condicional inexacte, perquè no tenim tampoc cap prova fecent que Quico Ramírez hagués fet això, però sí que tenim moltes intuïcions i molts apunts previs que ens porten a aquest camí. Mariano Konig ahir havia de ser titular, el jugador encara no al 100% en quant a coneixença de la plaça on ha aterrat, doncs és el que d'alguna manera... diu no està al 100% per jugar al Clariano, per no dir un altre verb. Això obliga a que Nico del Monte, que com deies tu, havia d'haver repetit a la posició de stopper, de jugador avançat a la defensa, hagi d'anar al darrere a jugar a l'eix de la defensa, i aquest moviment de peces el que obliga és a que algú ha de fer de Nico del Monte. Què se'ns passa pel cap? Doncs que Àngel segurament no hagués jugat ahir de titular, i en canvi ahir va tornar a la titularitat. I un segon moviment, jo m'atreveixo a apuntar que Pedro Capó era l'altre escollit per haver acompanyat Nico del Monte al mig del camp en un partit de normalitat. És a dir, ja estem fent tres moviments. Mariano a l'eix de la defensa, Nico per davant d'aquesta línia defensiva i al mig del camp, ajudant Nico del Monte, l'escollit era Pedro Capó. Què va passar amb Pedro Capó? Doncs el que tots vam comentar al final de la setmana passada, que Pedro Capó té una molt bona notícia a títol personal, que és que té a la seva bessonada, els seus dos fills, nen i nena, per cert, i a partir d'aquí doncs s'ha d'absentar del partit d'Ontinyent, que obliga l'absència de Pedro Capó, que algú ha de fer de Pedro Capó al mig del camp. L'ha escollit Adri Cuevas. No estic personalitzant la derrota en aquests moviments, però sí que l'11 no era l'escollit per jugar en un principi al camp de l'Ontinyent. D'aquí, algú que hagi parat molta atenció i tingui l'oïda molt fina al que va voler dir entre línies ahir Quico Ramírez és: bé, passen una sèrie de coses al final de la setmana que ens obliguen a reconstruir aquest equip. La raó va ser aquesta. Hagués canviat molt el resultat amb tot això que acabem comentant, futbol ficció, però sí que és cert que si no passa res estrany aquesta setmana, i amb l'únic dubte de si Felipe tornarà o no a l'11 titular, que jo diria que sí, crec que un possible 11 s'aproparà més a això que acabem de dibuixar, que ja s'havia de posar a plasmar en el terreny de l'Ontinyent aquest diumenge, ahir, que no pas el que vam veure ahir al final davant el Villarreal B, per exemple, aquest diumenge que ve.
Doncs 6 dies haurem d'esperar per saber si es compleix o no la predicció del Sergi Garcés de cara a l'alineació. No hem d'esperar res per escoltar l'abecedari arlequinat que ens ha preparat avui el Pau Vituri sobre aquesta desfeta dolorosa, aquest 3-1 del Sabadell ahir a Ontinyent.
L'abecedari arlequinat.
De desdibuixats, les absències van trastocar els plans inicials de Quico Ramírez al Clariano. La baixa de Migue, unit al fet que Cònic encara no estigui al 100%, va obligar el tècnic tarragoní a endarrerir la posició de Nico del Monte, que tan bon rendiment havia oferit uns metres al davant contra l'Atlètic Balears.
Efa.
De fragilitat, la bona imatge defensiva de l'equip a la nova Creu Alta contrasta amb les demolidores xifres a domicili. El Sabadell ha rebut 12 gols en els últims 4 desplaçaments i torna a ser la pitjor defensa del grup tercer amb 35 dianes encaixades. Entre errades individuals i de marcatge, la rereguarda arlequinada va deixar una imatge molt pobra al Clariano.
Bé.
De Pol Ballesteros, el seu gol, sumat al treball ofensiu d'Arturo, són les úniques notes positives del partit d'ahir. El jugador cedit pel Nàstic està aprofitant a la perfecció els minuts dels quals disposa, 4 titularitats i 2 gols. La seva ràtio d'una diana cada 232 minuts és la millor de la plantilla. És el futbolista número 12 de Quico Ramírez i demana més protagonisme a crits. De 4, els punts que separen ara mateix el Sabadell de la promoció de permanència i del descens a tercera. El panorama no és tan dramàtic com aquestes alçades de la primera volta, però el marge d'error cada cop és més petit. A 14 jornades per al final, el conjunt arlequinat té el play-off descens a 9 punts, però el més important ara és escapar del perill.
Doncs de seguida traiem la calculadora i repassem una miqueta la classificació amb aquests 4 punts de distància respecte a la part baixa de la classificació, però els números són demolidors, Sergi. Si dèiem la setmana passada que són 342 minuts a casa sense encaixar i una única diana en els últims 4 partits a la nova Creu Alta, la nit i el dia. Demà en parlarem, però clar, fora de casa, aquestes xifres que deia el Pau Vituri. És cert el que comentàvem abans, que ni li podem carregar el mort parlant en plata a Quico Ramírez, ni tampoc a Toni Saligrat, sinó que és meitat i meitat dels gols que veníem ja acumulant d'Egea de los Caballeros, 2 per partit, també a Peralada, 2 més, els 5 del miniestadi i els 3 d'ahir a Ontinyent, aquests dos últims ja amb el tarragoní a la banqueta, però és que és igual, sigui responsabilitat de l'un o de l'altre, aquí al final el problema és que tornes a caure amb aquesta sensació que del no res et fan mal, que no ets capaç de contrarrestar les virtuts del rival quan no tens la pilota, que va ser, jo, la conclusió principal del que va dir Kiko Ramírez és: amb la pilota no hem estat tan malament, el problema està en que sense pilota hem estat desastrosos. I al final aquest partit, realment per estudiar-ho amb calma i analitzar i treure conclusions a fons del Sabadell sense pilota, no és una sensació nova i és una hemorràgia que no hi ha manera de frenar.
Sí, està clar que és el mal endèmic d'aquesta temporada. Per tant, ara no, ni és el moment ni és qüestió tampoc de buscar debats inútils, perquè tampoc no ens traurien de cap mena de pobresa al comentar qui té més o menys responsabilitat. El que està clar és que quan al final acabes encaixant, com dèiem abans, aquests 35 gols en 24 jornades, és que el problema no és ni d'ara ni d'abans. L'únic que se li podria retreure tant a Toni Saligra com a Kiko Ramírez, sobretot mirant els números fora de casa, és que cap dels dos ha estat capaç de trobar aquesta tecla que l'any passat sí que tenia el Sabadell, recordem, perquè és que no ha passat tant temps, que amb el mateix porter i amb una defensa semblant en quant a peces, en quant a noms, l'any passat vas estar fregant fins a l'últim segon que Roberto fos el Zamora del grup 3 de la segona divisió B. Només un tema final de proporcions, d'estadística, va acabar fent que no fos el porter menys golejat del grup tercer. Insisteixo, el mateix porter amb una defensa que nom amunt, nom avall, podria haver estat clavada a la d'aquesta temporada. I, en canvi, doncs, els números d'aquest any. Ja fos amb Aleix Coc, sense Aleix Coc, amb Migue, sense Migue, amb Nico darrere, amb Nico al mig, amb Joshua al lateral, amb Òscar
Pajarero,
és
ara,
el que vulguis. És evident que al final és una hemorràgia a la qual no se li pot frenar la sortida i que no se li troba la tecla, però sí que amb molta facilitat els rivals et fan molt de mal, per molt que el Sabadell sembla tenir no problemes, perquè no els té en atac, tampoc són uns números tan pobres, però sí que la diferència és que, clar, ara mateix estem parlant d'un menys 9, que gairebé ni els equips de la zona baixa, zona de descens em refereixo, tenen uns números tan negatius com els que tenen aquest balanç de més menys que es diu el Centre d'Esports Sabadell.
La jornada va ser ben estranya un altre cop, i un altre cop la va desaprofitar el Sabadell per fer un mos a la classificació i mirar cap amunt. Jo crec que podíem anar oblidant això com a mínim de manera momentània i després ja ens ho trobarem, perquè la veritat és que el Sabadell està molt més a prop de la part baixa que no pas de la part alta, però els de dalt molts es van deixar punts, i en canvi els que venen per darrere del tot, a vegades dèiem que els perseguidors havien reaccionat. En aquesta ocasió, ni això. És que els últims han reaccionat ara. I entre unes coses i unes altres, el Sabadell s'ha plantat amb 4 punts de marge respecte a la zona calenta de la classificació. Si et pregunto què et preocupa més, Sergi, et quedes amb la imatge d'ahir o et quedes amb la classificació?
Oh, difícil. Difícil perquè és un compactat. O sigui, són les dues coses que gairebé no pots extreure l'una sense l'altra. No pots desdir de l'una sense pensar que l'altra té una relació molt, 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 molt directa. Si he d'escollir, per mi és la classificació pel moment en el qual et trobes. Però si he de fer un global, segurament és més preocupant que la jornada 24 ofereixis a un rival de la qualitat de l'Ontinyent la sensació ahir de gairebé 40 minuts, 40-45, és a dir, des del final de la primera meitat fins a la mitja hora de la segona, que va oferir el Centre d'Esports Sabadell. Preocupat per tot, perquè aquesta imatge es dona a la jornada 24 i perquè a la jornada 24 la combinació de tot plegat fa que, com dius, mires amb el retrovisor i els del darrere ja no estan tan al darrere, començant pel propi rival que ha sortit del descens directe, que continua en plaça de promoció de descens o de permanència, digue-li com vulguis, però que té aquests només 4 punts de diferència respecte al Sabadell ara mateix.
I a tot això dins d'un partit realment per oblidar o per recordar molt, depèn de com el vulgueu considerar, un dels pocs que com a mínim es va trencar la cara, ho va intentar encara que caien moltes vegades en fora de joc, va lluitar en el cos a cos amb el pivot i els dos centrals, etc., va ser Arturo. Ja ho vaig dir durant la retransmissió i de fet davant d'ell també a l'hora de conèixer la seva opinió a la zona mixta, per mi, a nivell personal, i no vull influir tampoc en els vots de l'audiència, però per mi va ser un dels pocs que es van salvar d'aquest partit horrorós del Centre d'Esports del Clariano, però no sé què va dir el de Cartagena després. Amb què et quedes de les declaracions d'Arturo?
Doncs mira, per buscar en aquest cas una miqueta el seu raonament, el seu punt de vista respecte al que va ser el partit, aquest punt de fredor amb el qual és capaç d'analitzar un jugador que tot just ha tingut temps de passar per sota la dutxa, i analitzar tant i també les sensacions dels partits, més enllà de les sensacions personals, que aquestes són molt pròpies, una visió tan global. Per exemple, comencem per sentir-lo, Adri, parlar de això, aquesta incapacitat que té el Sabadell de tenir una línia regular, de sortir bé en els partits. Ho deia ara Quico Ramírez, es va fer el mini, avançant-se en el minut 4 a l'equip, es va fer ahir, avançant només a arribar al quart d'hora de la primera meitat o de l'enfrontament, però després, noi, és que et reaccionen tan ràpid els rivals que sembles impossible que siguis capaç de mantenir aquestes avantatges.
Otra vez más salimos bastante bien, hacemos 15 minutos bastante buenos, pero bueno, nos pegan un golpe que es el penalti, que nos empatan y no hemos sabido reponer a eso. Y ellos pues han jugado con eso, han aprovechado las ocasiones que han tenido, nos han hecho dos goles relativamente rápido y no nos hemos sabido reponer. Esto, bueno, hay otro golpe, pero nada, hay que seguir hacia adelante y el domingo ganar en casa.
Segon cop pràcticament consecutiu que rep l'equip fora de casa. Després dels 5 gols del mini, els 3 d'ahir, en partits que, com dèiem, a l'engròs, allò, podrien ser semblants, cadascun amb les seves diferències i amb els seus detallets, però sobretot amb un detall tàctic, per dir-ho així, del propi futbol, que per Arturo és fonamental. Allò que diuen els entrenadors, les segones jugades.
Es lo que nos está pasando, como nos pasó con el Barça B, que no estamos sabiendo ganar la segunda jugada. Hemos empezado bien, que sí que estamos ganando segunda jugada y tal, pero ya te digo, nos ha metido el gol y ya hemos desaparecido un poco del campo.
I una per també analitzar realment el que ve a dir Arturo, perquè tots estem parlant, home, els cops, aquests cops que reps quan acabes de marcar i que t'empatin tan ràpid, això psicològicament és un cop. Ell diu, sí, és difícil entendre per què no ens refem dels cops, però sobretot, per què permetem, que per mi és més important aquesta reflexió, per què permetem que arribin aquests cops? Per què l'equip no és capaç d'impedir que els rivals li donin els mastegots, o allò que es diu el clatellot, de manera tan ràpida, tan immediata?
Tenemos que enfocarlo un poco más en por qué no duele más el golpe o menos, sino, no en eso, sino en que no podemos permitir que nos peguen ese golpe, porque ya que nos está costando mucho reponernos, lo que tenemos que saber es que no nos pueden dar un golpe porque nos hace mucho daño. Entonces, bueno, a nosotros la verdad es que nos cuesta entender por qué nos pasa esto, porque son sensaciones raras y difíciles, pero ya te digo, de aquí solo se sale trabajando.
Doncs pica en pedra, és l'única manera. Avui, per cert, canvi de rutina habitual. Avui l'equip no ha entrenat, demà ho farà Olímpia i d'aquí ja non-stop fins a la cita de diumenge, que tornem a l'horari habitual, a casa, 5 de la tarda, diumenge, i déu-n'hi-do el partit també, Sergi.
Sí, i a més amb una situació d'aquelles que no saps mai si és bona o dolenta, perquè algun dia el líder tornarà a guanyar. Porta ara 4 jornades sense fer-ho. De fet, en tot el que portem de segona volta, el Villarreal B, aquesta està la notícia, només ha estat capaç de guanyar Lleida a la primera jornada de la segona volta. Tota la resta han estat derrotes i molts empats. És cert, els 3 últims partits dels de Miguel Álvarez han estat empats. Per allò, sempre que ens preguntem, tu com prefereixes rebre el líder, Adri? Enratxat o no enratxat? Doncs mira, en aquest cas, tocarà veure si el Sabadell és capaç de furgar una miqueta més en la ferida d'aquest Villarreal B tocadet, perquè arriba en la seva pitjor ratxa de la temporada. Veurem, 5 de la tarda, horari habitual, com dius, i per cert, a una setmana vista que me'n vaig, si no passa res molt estrany, el partit a Sant Adrià, a la Ciutat Esportiva, contra l'Espanyol B, contra un altre filial, diumenge 12 del migdia, però d'això ja en parlarem.
Sí, diumenge a les 5 de la tarda, per no perdre'ns, aquest partit Sabadell-Villarreal B, parlava de la mala ratxa del líder, és millor que no pas la que porta el Sabadell, que suma 4 punts en les primeres 5 jornades de la segona volta i que és calcat el mateix bagatge de la primera volta del campionat. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut.
Pump up the volume, pump up the volume.
Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hem creuat l'equador del programa d'avui, dilluns 11 de febrer del 2019. Deixem el futbol de moment, el recuperarem en el tram final de programa i hem de parlar de waterpolo i de la quinzena Copa de la Reina pel Natació Sabadell de waterpolo femení. Va arribar ahir a Sant Feliu i amb més problemes dels previstos. L'equip de David Palmas va acabar proclamant campió per tercer any consecutiu, superant a la final el Sant Andreu per 2 gols de diferència, per 11 a 9. A més, remuntant. L'Estalpul va haver de recórrer un parcial de 4-1 en el darrer període per evitar la sorpresa contra les andreuenques. Després del partit, l'esquerrana Judit Forca reconeixia que la Natació Sant Andreu va posar realment en perill l'hegemonia del club.
Quan estàs jugant tampoc penses això, penses només en el joc, però sí que amb tot el partit per sota d'elles i anaves pensant que tenies que posar-te les piles, si no, no veiem la Copa de la Reina.
Judit Forca va tenir un paper clau en aquesta final i en tota la Copa de la Reina, autora de 4 gols en el partit decisiu i màxima realitzadora durant tot el cap de setmana. La waterpolista sabadellenca va ser escollida com a millor jugadora de la competició.
Això mai es cansa a ningú. El que sí que estem molt contentes del nostre treball i que seguirem així ara per la Copa d'Europa. Satisfeta, però també del meu equip, perquè gràcies a elles ha sigut així el partit i he pogut fer gols.
El títol, com diem, és el 15è de l'Estalpul Natació Sabadell en aquesta Copa de la Reina. Avui hem preparat un petit informe estadístic amb la veu de la Karen Madrid per conèixer l'historial, el palmarès d'aquesta competició femenina del CAO.
El Natació Sabadell ha guanyat el 65% dels títols que s'han disputat fins al moment de la Copa de la Reina de waterpolo. De 23 edicions, el club n'ha guanyat 15, triplicant en el palmarès el segon equip amb més copes, el Mediterrani, que en té 5. I això que la cosa no va començar gens bé per les sabadellenques. Les primeres 4 edicions, de 1997 al 2000, van ser per al Medi. El Sabadell no va arribar a una final fins al tercer any, el 99, i la va perdre per la mínima, 7-6, contra l'equip del barri de Sants de Barcelona. Un any més tard, diferent marcador, però mateix rival i mateixa distància, 8-7. El 2001, el Corcón es trenca la tendència i el Sabadell guanya la seva primera copa, precisament contra el Mediterrani, per 6-3, i des d'aleshores obre un període triomfant amb molt poques excepcions. Del 2001 cap aquí, només 4 edicions no han acabat a les vitrines de Can Llong. La del 2003, guanyada pel Medi, les del 2006-2007 per l'Ondarreta del Corcón i la gran sorpresa del 2016, any del centenari de la Natació Sabadell, aixecada per la Sirena Mataró a Can Llong. Les tres últimes, per tant, han estat per l'Estralpul, 11 de les últimes 12 també. I tot i que el Sant Andreu està entestat últimament en fer ombra al club, de moment no ha pogut guanyar cap copa. 15 són del Sabadell, 5 del Mediterrani, 2 de l'Ondarreta del Corcón i una del Mataró. Una mostra més de l'hegemonia del conjunt sabadellenc al waterpolo femení estatal.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Amb mà de ferro, per tant, mana el waterpolo femení estatal, el de casa nostra, el Natació Sabadell. El Pau Vitori va seguir tota la Copa de la Reina des de la piscina del Sant Feliu, la seu d'aquesta copa, amb una organització excel·lent, i al final va poder conversar amb una de les periodistes de la plantilla, amb la defensora de boia Mati Ortiz, que n'ha guanyat, atenció, 12 de les 15 que ara deia la Karen que té el club a les seves vitrines, al seu palmarès. Aquesta és la conversa del Pau Vitori amb la waterpolista sabadellenca Mati Ortiz.
Mati Ortiz, què tal? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
La final més complicada segurament dels últims anys, perquè aquest 11-9 s'ha hagut de treballar fins als últims minuts. Déu-n'hi-do com ha presentat avui batalla el Sant Andreu.
Sí, jo crec que, com dius tu, avui ha estat una final complicada. També és una final maca, no?, de disfrutar més, bueno, més de cara al públic que nosaltres, que hem patit més. Però bueno, crec que el Sant Andreu ens ha ficat les coses difícils, crec que havia treballat molt per aquest partit i crec que ha sigut un rival que ens ha donat la cara, ha estat allà en tot moment i bueno, ha acabat fent les coses bé, però se'ns ha complicat una mica.
L'últim quart ha començat amb un 7-8. Vosaltres com a esportistes segurament ho veieu diferent, no? Però un arriba a perillar, a veure perillar la victòria en aquell moment, quan les coses no estan sortint del tot bé, el rival sí li estan sortint i entres als últims 8 minuts per sota en el marcador?
Bueno, no sé si perillar tampoc, a veure, és veritat que nosaltres tampoc no anem confiades en cap moment, o sigui, no creiem que això estigui assolit sense haver guanyat primer, s'ha de guanyar el partit, si no, no tens res. Però crec que també tenim qualitat com per demostrar que aquí estem, que nosaltres també hem treballat molt fort, que estem treballant molt fort de cara a Copa la Reina, de cara a Copa d'Europa, i hem de demostrar l'equip que som i la qualitat que tenim.
Fins a quin punt també ha influït el fet d'haver jugat en un escenari petit com és el complex de Sant Feliu? Ens deia abans el David, també sense micròfon, que clar, és que és un escenari que no et permet fer molts contraatacs, que el Sant Andreu ha jugat amb una defensa molt, molt tancada. Fins a quin punt ha influït això?
Pues, bueno, jo penso que sí que té raó el que diu el meu entrenador, no? El que diu el David, que al final doncs, nosaltres estem acostumades a jugar en piscines més grans. També li passa al Sant Andreu i li passa pues, al Medi. Al final aquí és acostumar-se, al principi doncs, costa una mica perquè quan entrenes tampoc entrenes en aquestes condicions, però bueno, al final és una piscina més, hem de jugar, no vol dir res, al final si tens qualitat has de saber jugar aquí també.
Suposo que també, ho hem comentat moltes vegades, però imagino que deveu estar, després d'uns anys de guanyar aquestes Copes de la Reina en finals contra el Terrassa l'any passat, una golejada, el fet d'haver jugat contra quart, tercer, segon classificat de la Lliga i veure que el Sant Andreu, poquet a poquet, si més no, us va igualant quant a nivell.
Sí, crec que el Sant Andreu està fent una molt bona feina i crec que sincerament també és de felicitar, no? que al final hem de ser humils i hem de respectar el rival en tot moment i per això jo crec que nosaltres una mica doncs, també ens ha, potser, no sobtat perquè al final jo crec que tampoc hem tingut algunes errades que al final hem pagat, no? Però bueno, mica en mica doncs, també demostrar que això, no? Que el waterpolo no només nosaltres sinó va creixent en tots els equips i això també és un bon aspecte, no? Anar millorant totes per al final que sigui al final tot més igualat.
La Mati Ortiz porta el compte de Copes de la Reina?
No, la veritat que no, em costa molt portar comptes de coses d'aquestes.
Diria, si no vaig errat, que són 12. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Ara que m'ho dius, doncs, sincerament se'm fica una mica la pell de gallina de recordar-me una mica de totes les coses que hem aconseguit amb el Sabadell, de tots els moments, des que era petita fins ara, que ja tinc 28, i a l'edat també pesa, llavors, no sé, també alegra saber-ho, sí.
Però amb gasolina, no? També pels pròxims anys? O ja un mirant que això li queda poquet al waterpolo?
No, i tant, encara em queden ganes. Sí que és veritat que tot arriba, no? Però bueno, de moment encara tinc ganes de seguir lluitant, d'estar amb el meu equip, de passar-m'ho bé, de disfrutar d'aquest esport que és tan maco com el waterpolo.
Anem a personalitzar una mica, ja sé que els esportistes això queda una mica lleig, però bona Copa de la Reina de la Judit, que ha estat l'MVP, 11 gols, 4 a la final, ha estat fina, la Judit, en aquest torneig.
Sí, la veritat que avui, sobretot també, crec que ha sigut amb l'Olga a la banqueta, que ho hem dit, un gol que ha ficat, hem dit, quantos hi va ja, Judit? 4, 5, 6? I la veritat és que també és maco, no?, de veure com a companya, és maco de disfrutar, de veure com ella, doncs, aquesta Copa de la Reina també s'ha sortit i agrair-li també el seu esforç, la seva feina, que crec que també s'ha d'agrair i felicitar.
Mirem ja de cara al futur, passem una mica de pàgina perquè evidentment relacionat, això sí, jugar el fet d'haver jugat 3 partits en 3 dies, a 2 setmanes vista de l'Eurolliga, poques preparacions millors hi ha, no?
Sí, al final nosaltres també tenim primer petits objectius com aquest i llavors el nostre gran objectiu evidentment és arribar a la Final Four i guanyar-la i ara doncs com dius tu això també ens serveix una mica doncs, per no relaxar-nos, per no agafar en to, setmana que ja tenim Sant Feliu, la següent ja toquen els quarts i serà un partit important que hem de guanyar sí o sí.
Et pregunto per aquest partit contra Horizonte, primer partit a Itàlia, suposo que també això serveix el fet d'avui de dir compte perquè qualsevol rival et pot posar en problemes, però imagino que l'objectiu és treure un bon resultat d'Itàlia contra un bon equip també.
Sí, l'Horizonte és un equip molt competitiu, joc italià, tot el coneixem també. I bueno, és el que dius tu, això és una mica per no relaxar-se. Al final, quan arribes allà a quarts, tothom vol guanyar, hagi quedat primer de grup o hagi quedat segon. Llavors, al final, bueno, si es va escollir, ens va tocar Horizonte i s'ha d'afrontar al 100%.
Doncs Mati Ortiz, campiona de la Copa de la Reina per 12a vegada. De les 15, atenció que té el Club Natació Sabadell. Moltíssimes gràcies i felicitats.
Gràcies a vosaltres.
Hotel Suís.
Every time I hear it's good, it makes me
I no deixem encara el waterpolo perquè la Copa de la Reina no aturava la competició de la Lliga Premat masculina. El Natació Sabadell, això sí, tenia davant un repte pràcticament impossible per intentar posar fre a la ratxa de dues derrotes consecutives a domicili. Els homes de Quim Colet rebien dissabte a Can Llong el tot poderós Atlètic Barceloneta, amb gairebé el 75% de la selecció espanyola i amb 14 victòries en 14 jornades, imbatut líder d'aquesta màxima categoria. El cert és que el conjunt mariner va encarrilar el partit molt ràpid, amb un parcial d'una 6 en el primer quart. L'Estadpool va plantar cara els dos següents amb 4 gols de Borja Fenoy, però va acabar perdent per 10-18. Una derrota, com diem, previsible, però pel porter del club Jordi Mardones, la distància entre els dos equips ha augmentat.
Més carrera per la situació que tenim l'equip aquest any, que era com ja, com que ho veiem, més, una mica més, més negre. Però la veritat és que els últims anys sí que havien sortit com, bueno, anem a guanyar, anem a intentar guanyar i una sorpresa, però aquest any ja ha sigut una mica més diferent.
Comparant amb el futbol, per exemple, com en el cas del centre d'esports, l'Estralpul Natació Sabadell masculí navega ara en terra de ningú. Setè, amb 17 punts, a 9 ja del 6è classificat i a 10 del 5è, el primer equip que aniria a Europa. Per tant, els objectius marcats a l'inici de la temporada s'han posat realment molt, molt, molt complicats. Ara la Lliga s'atura i divendres comença la Copa del Rei a Mataró. Una bona competició, com diu Mardones, per recuperar sensacions.
Primer de tot és enfocat a la Copa del Rei, que la tenim la setmana que ve. I bueno, és un bon paper, creiem que teníem possibilitats per fer-ho bé o per guanyar, sí, la veritat no, però per guanyar el partit i bueno, és això, fer el millor possible i donar la cara.
El debut de l'Estralpul masculí serà divendres a 3:45 de la tarda contra el Medi, contra el quart classificat. En cas de victòria, el rival a la semifinal sortiria del Mataró Sant Andreu, que juga a continuació. Per tant, un camí realment favorable per intentar arribar a la final, ja que els tres cocos de la competició, Atlètic Barceloneta, Terrassa i CNB, van per l'altra banda del quadre d'aquesta Copa del Rei, que es disputarà a les piscines Joan Serra de Mataró.
Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Al final del dia és el moment de retre comptes amb la informació.
Trànsit dens a l'alçada de Sabadell a la C58, tant per anar cap a Barcelona com també per anar en direcció Terrassa.
El punt de trobada entre política, societat, cultura i esport.
El pla d'actuació municipal també preveu aquest any intervencions a l'espai públic.
I en cultura, el festival en bassa tancarà els concerts a la bassa.
El capità del centre d'esports es va lesionar a Conca i en tenia per 3 setmanes.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
De dilluns a divendres a les 7 del vespre.
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Catalunya no existeix, ni dependent ni independent. Espanya tampoc. Són els pares. I és que res no és el que era. No ets tu qui escolta la música, sinó la música la que t'escolta a tu. Ho comprovaràs cada dimarts a les 8 del vespre amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda aquí a la sintonia 94.6 de Ràdio Sabadell amb l'espia de Mahler. L'únic programa del planeta on la música no és sorda i amb l'únic objectiu de fer que el teu pas per la vida sigui un...
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Kiki, Jackie Chan.
Última pausa per la publicitat ja feta. Un quart d'hora per arribar a les 3. Ha estat un cap de setmana de molta activitat. A Sabadell i els equips de la ciutat parlàvem de la derrota, de la desfeta del Sabadell a Ontinyent, també de la victòria 15a Copa de la Reina ja per les vitrines del Natació Sabadell de waterpolo femení, i qui no ha pogut portar cap a casa, cap a la ciutat, un metall és la Caral Castellet, que ha fregat una nova medalla, en aquest cas el Mundial de Park City a Utah. La snowboardista sabadellenca va ser quarta a només un puntet del bronze que es va endur la nord-americana Madi Mastro. L'Helena Molís ens amplia tota aquesta informació.
Un sol punt va separar Caral Castellet del podi al Mundial. La surfista de neu local no va planxar bé les dues primeres rondes, però la tercera baixada va situar-se tercera amb una puntuació de 81 punts. Això sí, encara quedaven les millors per passar pel pipe i una d'elles, Madi Mastro, la va batre per tan sols un punt. Castellet es va quedar amb la mel als llavis, però malgrat tot reconeix que és un resultat molt positiu perquè per primer cop aquesta temporada ha pogut pogut introduir nous trucs.
Mi objetivo para esta competición era aumentar mi ronda con añadiendo el backside 9. La verdad que estoy súper feliz de que de haberlo conseguido y este era el objetivo de poner esta ronda. Quizás si hubiese podido planchar la primera, la segunda, hubiese podido añadir el 1000. Entonces eso me hubiese ayudado a ganar alguna posición, pero la verdad que estoy súper contenta y la progresión va para arriba. No me puedo quejar, estoy muy feliz.
Castellet, per tant, es conforma amb aquesta quarta plaça a Utah. L'hora en aquesta prova del halfpipe va ser per a la gran favorita, la nord-americana Chloe Kim, mentre segona va ser la xinesa Kai Xuetong amb 84 punts, 3 més que Castellet. La sabadellenca millora amb escreix la seva última actuació en un mundial fa 2 anys a Sierra Nevada, quan va passar a la final, però no pot repetir la plata de fa 4 a Àustria.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
A un pas, per tant, la Caral Castellet d'un nou podi, això que ja n'havia acumulat 3 en el que portem de temporada. La veritat és que molt bon paper el que està fent la sabadellenca, ben oblidat ja els problemes que va portar-la al quiròfan per operar-se de l'espatlla ara fa 9 mesos, al mes d'abril. Canviem radicalment de qüestió, parlem de l'Oar Gràcia, que segueix amb la seva progressió. Compta tots els partits de la segona volta per victòries, 4 de 4 al conjunt sabadellenc, i ja és 5è, amb 23 punts, a només 2 del tercer classificat. Tot gràcies a una victòria per la mínima patida i, la veritat, molt, molt, molt suada. 29 a 28 van guanyar els de Gerard Gomis i Cesc Borrell a les Plugues, amb el nostre següent protagonista com a home del partit. Dani Peiró, bona tarda, com estàs?
Hola, bona tarda.
Recordo, Dani, que l'últim cop que vam parlar, que havies fet 11 gols, vas dir, crec literalment, que havies trepitjat una merda abans d'entrar al pavelló. Aquest cop van ser 8, però déu-n'hi-do.
No, sí, sí, la veritat és que molt bé també les sensacions, tot i no sortir al principi del partit de titular, els minuts que vaig jugar, doncs molt còmode a la pista, la veritat un altre cop puc dir que va sortir gairebé tot el que es presentava, seguint les instruccions de l'entrenador, i molt content per això, per seguir sumant, que portem una primera volta espectacular, i una segona volta espectacular.
Un partit d'aquells que fan afició, més igualat impossible.
Sí, sí, la veritat és que portàvem 3 partits sense haver de suar gaire la samarreta per guanyar-los còmodament i aquest últim vam començar perdent-lo i la veritat és que a la mitja part ningú en treia res estable.
Va una remolc tot el partit, com dius, 10 a 12 al descans, per posar alguna referència, algun exemple. En el tram final sí que és veritat que vau agafar una miqueta de capdavantera, però aleshores, del 28 a 24, parcial de 0-3 per les Plugues, que ho comprimeix tot una altra vegada, i aleshores apareix Dani Peiró.
Sí, bueno, també s'ha de dir que el seu porter a la primera part va fer un partit espectacular, i per això van anar ells al marcador, i a la segona hem tornat a trobar el nostre joc, i bueno, a vegades ens passa això, que en els minuts finals els nervis comencen a apoderar-se, veus que ja ho tens, però que l'altre equip fa una defensa més avançada, s'arrisca més, i bueno, ens va agafar una mica la pàjara, que vam saber solucionar l'últim minut.
Suada victòria, però al final és la quarta ja seguida, com dius, de manera immaculada aquesta segona volta pel conjunt graciec, i que us deixa aquesta quarta victòria allà on volíeu arribar. L'objectiu de la temporada era el top 5.
Doncs sí, la veritat, fa un parell de setmanes que amb els companys d'aquí vam riem perquè a una pàgina a Catambol fan de nosaltres la crònica i diuen que estem encara com separant-nos de la permanència, no? Intentant lluitar per la permanència i nosaltres, bueno, veient els resultats, creiem que la permanència ens queda molt lluny i que ara toca posar-se les piles per al tercer lloc i si pogués ser, pues, per lluitar per unes fases.
T'anava a preguntar just ara per on és el sostre de la plantilla. Al final queden 11 jornades a la primera nacional. Esteu ara mateix en clara línia ascendent, com un tro i guanyant tots els partits que heu jugat a la segona volta. On marqueu aquest sostre o aquest objectiu?
Sincerament, sent objectius és molt, molt difícil aconseguir una primera o segona posició ara mateix. Però jo crec que la tercera la tenim molt a l'abast i sóc optimista i no m'agradaria conformar-me amb una tercera si podem arribar a lluitar per una segona, per exemple. Això sí, una tercera posició ja seria un resultat històric a l'OAR en els últims anys, per tant, ningú podria dir que fos una temporada no excepcional un tercer lloc.
Al final estem parlant d'una categoria, la primera nacional, que amb alguns dels teus companys hem parlat les últimes setmanes i comentàvem precisament que enguany està més igualada que mai, que molts equips que a vegades es despenjaven, com va passar la temporada passada, marxant de seguida la classificació i sent molt, molt, molt fiables, enguany no s'estava trencant tant la classificació i, per tant, el que tampoc és normal amb una lliga tan igualada és aquesta regularitat que esteu demostrant les últimes setmanes. Segurament sigui la clau, no?, de la temporada, que d'un temps cap aquí, no sé exactament el motiu i no sé si tu el coneixes, però heu aconseguit ser regulars, no fallar quan no heu de fallar.
Sí, bueno, a diferència de la primera volta, que teníem uns resultats una mica estranys, potser guanyàvem contra els de dalt i després venien un dels últims a casa i el perdíem, sembla que aquesta segona volta estem aconseguint això de la regularitat. I, bueno, dit això, que la Lliga de l'any passat hi havia tres equips al capdavant que estaven separats de punts de la resta i aquest any en tenim dos i la resta que no estem tan lluny, i per tant, bueno, a seguir lluitant.
Ara toca la Salle Bonanova, és el QE amb 9 punts. Això fa més respecte encara, ho dic perquè heu complert, com dèiem ara, i de quina manera els últims partits, però clar, a vegades quan venen aquest tipus de rivals un no acaba de refiar-se massa, no?, de la classificació.
Sí, no, és el que dèiem de la regularitat i, bueno, el partit d'aquest cap de setmana, el de les Plugues, també era un punt d'inflexió bastant important. Sabíem que no anava a ser un partit fàcil i, tot i no ser un rival com el de l'altre cap de setmana, que era el Granollers, sabíem que anàvem a patir. I res, ara contra la Salle, doncs això, hem de seguir amb el que hem dit de la regularitat. Ara sí que sí, si volem ser un equip de dalt no podem deixar punts contra els últims i menys a casa nostra.
Doncs Dani Peiró, el man of the match, com dèiem, d'aquest partit contra les Plugues, sofert, petit per l'Oar Gràcia, 29-28 al final. 11 gols, la primera vegada que te'n truca aquí en directe a l'Hotel Suís, 8 aquesta vegada, la tercera, no sé, marca tu la xifra, la que vulguis.
Bueno, intentarem ser optimistes i anar cap a dalt, no? 11 són molts, 8 estan molt bé. I, doncs, en direm... No et podria dir.
És igual, deixa-ho estar, que si no després encara estarem aquí carregant més pressió del compte.
Després m'escolten els de l'equip i m'ho recorden.
Després tirant de les orelles, no?, dins del vestidor, allà al carrer Bocaccio. Dani Peiró, enhorabona a tu i a tot l'equip per aquesta gran ratxa que heu protagonitzat. Una abraçada, sort.
Moltes gràcies, adeu, fins una altra.
Hola, sóc Néstor Querol, jugador del Sabadell, i es recomano escoltar Hotel Suís en Ràdio Sabadell tots els dies.
I dèiem al principi que deixàvem el futbol de manera momentània, que en el tram final de programa recuperaríem aquest esport. Ho fem d'entrada a la primera catalana perquè ha arribat la segona derrota consecutiva del Sabadell Nord en el grup 1 d'aquesta categoria. Els homes de Quico Díaz van perdre ahir 1-2 a casa contra el Can Vidalet, un rival de la part baixa de la classificació. Atenció, feia una volta sencera clavada, concretament des del 30 de setembre, que els arlequinats no queien a Can Uriac. Va ser contra el Girona B, inscrit a la federació, encara que existint el parlar de Girona B, efectes pràctics, és el Girona C, i una volta sencera, perquè el Girona B serà el proper rival dels arlequinats, han tornat a perdre un partit a casa al municipal de Can Uriac. Va seguir aquest partit, el va veure, malauradament no va portar sort als de Can Uriac, i ens ha deixat aquesta crònica al Sergi Parc.
El Sabadell Nord va perdre de forma merescuda contra un Can Vidalet que va ser molt superior. Els de Can Uriac no només van veure com volaven els 3 punts de casa per primer cop en molt temps, sinó que també es va trencar la ratxa de 21 mesos sense perdre 2 partits de forma consecutiva. El tècnic Quico Díaz no posava excuses i reconeixia la superioritat del Can Vidalet.
Hoy Can Vidalet ha sido superior a nosotros en todos los aspectos. Ni con 1-0 ellos han venido atrás, han intentado en todo momento crearnos situaciones de peligro y la verdad que hoy hay que decir que si ha habido un equipo que se haya merecido ganar, por desgracia, ha sido Can Vidalet, ¿no?
El partit s'havia posat de cara pels locals amb un penal a favor transformat per Jairo en el minut 4 i la lesió del porter rival, Oliver Sánchez. Però els d'Esplugues de Llobregat no van perdre els nervis. Els visitants van tenir les ocasions més clares i li van donar la volta al marcador només començar la segona part. Tot i estar en la part baixa de la taula, per Díaz és un conjunt amb potencial. Sumat al mal dia del seu equip, el resultat acabaria sent el just.
En los primeros 15 minutos se prometían felices y después del partido, bueno, ha dado un vuelco. Ellos, lejos de venirse abajo, han reaccionado y, a ver, de hecho sabíamos el potencial que tenía Can Vidalet, ¿no? Que es un equipo que está en la zona que está, pero se merecía estar más arriba. Lo que pasa que, bueno, te repito que hoy ha sido y de largo nuestro peor partido de la temporada y nosotros no nos podemos permitir tener días tontos, porque el día que tenemos un día tonto, ese día lo pagamos y como hoy, con creces.
Una de les poques notes positives del partit va ser el bonic gest de tot l'equip amb alegria, lesionat de gravetat la setmana passada, quan Jairo va marcar el gol de penal. Així ho explicava l'atacant arlequinat.
Un compañero que la semana pasada acaba lesionado y se lo merece, es uno más del equipo y yo creo que el que más se lo merece. Lástima la derrota porque la victoria se la queríamos dedicar a él y se había trabajado, se había luchado durante la semana, pero no ha podido ser. Un equipo difícil también con cambiales, pero que nadie dude que este equipo va a salir a por toda la semana que viene y vamos a levantar cabezas casi seguro.
El Sabadell Nord, ara cinquè de primera catalana, buscarà la reacció el proper diumenge al difícil camp del Girona B, segon classificat. 21 mesos després, el Sabadell Nord torna a perdre dos partits consecutius, xifra que es diu aviat, però déu-n'hi-do, dos lligues pràcticament senceres sense haver vist el Sabadell Nord en una mateixa lliga, en un mateix campionat, perdre dos partits de forma consecutiva. És la creu en el món del futbol de casa nostra, la cara pel Mercantil, que agafa aire amb una victòria, podríem dir gairebé balsàmica, dissabte al Narcís Sala contra el Sant Andreu. En el segon duel directe dels graciencs de forma consecutiva contra rivals de la zona mitjana baixa, aquest cop sí els de Carlos López van sortir victoriosos per 1-2 gràcies a un golaç de Sergi Boira a mitjans de la segona part. Els mercantilistes es van avançar aviat, però van veure com el Sant Andreu empatava de penal i després va arribar l'acció decisiva del partit. Un gol que porta calma a l'equip i que permet al Mercantil no mirar cap avall. El seu autor, Sergi Boira, reconeix que era transcendental no punxar un altre cop contra un equip que venia per sota en aquesta Lliga Nacional Juvenil.
La setmana passada contra el Girona ens mereixia més. Vam fer una derrota que per baix el meu punt de vista va ser injusta. Però bueno, així és el futbol i cada jornada és diferent i necessitàvem sumar 3 punts perquè si no començàvem a mirar cap avall de la classificació, però bueno, amb aquesta victòria estem més tranquils i era una victòria molt necessària per seguir intentant mirar la part alta de la classificació.
Un Sergi Boira que reconeix que no està gens acostumat a veure porteria, tot just és el segon gol de la temporada del lateral i menys com ho va fer. De xilena, el defensa va viure així l'acció de l'1-2.
Va ser una falta lateral més endavant del mig del camp que va centrar Jona i el porter va voler sortir de punts i un jugador defensor la va pentinar i jo vaig anar per darrere i vaig fer una espècie de xilena i va entrar al final de la red.
Amb aquest triomf contra el conjunt quatribarrat, el tercer com a forans de la temporada, el Mercantil deixa enrere el Sant Andreu i se situa novè a la Lliga Nacional Juvenil amb 27 punts. I demà a l'Hotel Suís escoltarem a dos dels joves de la plantilla del Sabadell que van tenir protagonisme. Hi ha un tinyent, Pol Ballesteros i David Acedo. També compararem el centre d'esports de la Nova Creu Alta amb el de fora de casa. Tindrem muntanyisme, anirem fins a la Mola amb l'expert en aquesta matèria, Joan Clofent, de la Unió Excursionista de Sabadell. Comentarem què va fer David de la Cruz a València en l'estrena de la temporada amb el ciclista sabadellenc. També tindrem futbol sala, bàsquet amb la primera victòria a casa de la temporada del Global i també squash amb el partida sense premi de l'Iker Pajares a les semifinals del Campionat d'Espanya contra Borja Golan.
Hotel Suís.
Fins aquí el programa d'avui, 11 de febrer del 2019. Per tornar-lo a escoltar, com sempre, a Twitter, @RadioSabadell o a radiosabadell.fm. Una abraçada ben cordial des del control de so del Toni González. No desconnecteu del 94.6 de Ràdio Sabadell i, si no, també ens podeu seguir per estar informats de tot el que succeeix a la nostra ciutat, a les xarxes socials de l'emissora o a aquest portal web que us comentàvem, radiosabadell.fm. Demà a les dues, més aquí a l'Hotel Suís. Que vagi bé. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.